Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Ja hi ha sentència per la violació múltiple de Sabadell. L'any 2019, l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 31 anys de presó l'autor material de l'agressió sexual. Així mateix, el tribunal ha imposat penes de 13 anys de presó per als altres dos acusats considerats còmplices de la violació. En canvi, l'Audiència de Barcelona ha absolt el quart acusat, ja que no s'ha pogut acreditar la seva presència a la nau industrial de Can Feu, on va tenir lloc la violació en grup. En la sentència, els magistrats donen absoluta credibilitat al testimoni de la víctima, que va haver de relatar durant el judici que va tenir lloc fa una setmana i mitja els fets viscuts quan només tenia 18 anys. La violació múltiple va tenir lloc en una nau abandonada de la carretera de Terrassa la matinada del 2 de febrer de fa 2 anys. La víctima sempre ha defensat que va ser agredida sexualment per 3 homes diferents, malgrat que només un ha arribat a ser processat. El segon està fugit a la justícia, mentre que el tercer mai s'ha arribat a identificar. És divendres 16 d'abril, així arrenca el Notícies Migdia.
Titulars.
Uns titulars que repassem amb el Pere Gallifa. Molt bon dia.
Bon dia.
Desacord entre els grups municipals sobre si l'Ajuntament havia de demanar o no l'ingrés a presó de Manuel Bustos, condemnat a 3 anys de presó per la PS30 del cas Mercuri.
El PSC, Podem i Ciutadans sostenen que, malgrat que el consistori exercés com a acusació particular del cas, no s'hi ha de posicionar. Una postura que Esquerra i la Crida han criticat de forma contundent, que no hi hagi aquesta unanimitat sobre el tema. Per la seva banda, Junts per Sabadell defensa l'entrada a presó de Bustos, però sosté que no cal que hi hagi acord entre tots els grups. L'Audiència de Barcelona ha obert l'executòria per resoldre sobre l'exalcalde de Sabadell.
Un estudi constata la resiliència dels establiments comercials del centre de la ciutat.
Malgrat la pandèmia, els locals oberts s'han mantingut, tot i que les vendes han caigut. N'ha parlat al Cafè de la Ràdio Jordi Obradors, director de l'Observatori dels Centres Urbans de la Fundació Comerç Ciutadà.
Nosaltres teníem unes dades al 19, que era de cada 10 persones que hi havia al carrer, de mitjana 7,2 compraven. Aquesta era la dada que teníem el 2019. Doncs aquest 20, no només hem tingut menys persones al carrer, aquelles 10.000 persones que parlàvem, sinó que de cada 10, només 5,8 han comprat. Per tant, menys gent i menys consum. Això, creuant les dades i fent una fórmula matemàtica, ens acaba portant a la conclusió que la reducció de les vendes ha estat entorn al 29%.
Bon dia des del
centre. L'informe revela que el petit comerç perd pes, ja que alguns dels locals s'han reconvertit i ara estan dedicats a la restauració.
És divendres, però és dia de partit per al Sabadell. El centre d'esports visita a partir de les 7 l'estadi Fernando Torres de Fuenlabrada.
A partir de les 2 del programa Hotel Suís farem la prèvia d'aquesta nova jornada de segona divisió amb les declaracions dels dos tècnics i passant per Madrid, on hi és el Sergi Garcés.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. La previsió del temps, Esther Batalla, molt bon dia.
Hola, iniciem el repàs del temps. Ho fem parlant d'una jornada marcada bàsicament per l'augment de la inestabilitat, amb força nuvolositat i precipitació que fins a migdia serà feble i aïllada a punt, sobretot, de la meitat nord del territori, però serà més extensa durant la tarda quan arribarà a qualsevol punt del país. D'intensitat entre feble i moderada, si bé hi ha la possibilitat de que durant la tarda pugui ser forta puntualment a la Catalunya central. A més, la cota de neu davallarà des dels 1.200 metres fins als 800 metres, si bé en moments d'intensitat podrà baixar fins als 600 metres. Hi ha la possibilitat també molt baixa de que a la Catalunya central i al Prepirineu es puguin acumular fins a 5 centímetres a 700 metres. I el cap de setmana, doncs, encara parlarem d'inestabilitat dissabte. De fet, durant la matinada hi ha la possibilitat d'alguna gota al litoral i peritoral sud, i a partir del mig matí ja s'espera precipitació, sobretot al quadrant nord-est i també a altres punts del sector central del litoral i prelitoral, amb una cota de neu, doncs, que voltarà entre els 800 i 1.000 metres. A més, al llarg del dia és probable precipitació al vessant nord del Pirineu, amb una cota de neu de matinada de 600 metres. Posteriorment anirà pujant. De moment, això és tot. Des del Servei Meteorològic de Catalunya, bon dia.
Pel que fa la situació del trànsit a les carreteres catalanes. A aquesta hora hi ha aturades de 2 quilòmetres a l'AP7 a l'Aldea en sentit nord a conseqüència d'unes obres que s'estan fent en aquest punt de la xarxa viària catalana. Com funciona aquesta hora el transport públic? Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, on no destaquen alteracions significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 5 minuts i mig de 2 quarts. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
El cas de la violació múltiple de Can Feu al febrer del 2019 ja té sentència una setmana i mitja després de la celebració del judici. L'Audiència de Barcelona condemna el principal acusat a 31 anys de presó en considerar veraç el testimoni de la víctima. 2 processats més hauran de complir una pena de 13 anys i mig de presó, mentre que el quart ha quedat absolt per falta de proves. A més, els acusats també hauran de complir 5 anys de llibertat vigilada, pagar 60.000 euros a la víctima i assumir les costes del procés judicial. Aquesta és la conclusió d'un cas que va trastornar la ciutat fa 2 anys i que ha tornat a generar polèmica durant la celebració de la vista oral per les preguntes que Fiscalia i l'advocada de la defensa van fer a la víctima.
No obstant això, el jutge ha donat veracitat a les declaracions de la noia, que tenia 18 anys en el moment dels fets. Ella va assegurar que tot el succeït va ser sense el seu consentiment, un testimoni contraposat al del principal acusat, que deia que havien tingut relacions consentides. Tot plegat després que l'acusat fos identificat en les proves d'ADN com un dels 3 agressors. Cal recordar que el segon va fugir quan el van deixar en llibertat condicional i el tercer mai es va arribar a identificar. Pel que fa als altres 2 condemnats, la sentència considera provada la seva presència en el lloc dels fets i els acusa d'haver permès l'agressió i d'haver contribuït en l'atmosfera de terror que va viure la víctima. Durant el judici, tots 2 van negar haver presenciat l'agressió, tot i que van admetre estar vinculats d'alguna manera amb l'oficina bancària abandonada on va tenir lloc aquesta agressió. El quart acusat ha estat finalment absolt per falta de proves que demostrin que era la nau de Can Feu en el moment dels fets. Durant el judici va assegurar haver passat la nit amb la seva parella, fet que ella va confirmar. Des de Fiscalia i des de l'acusació han assenyalat les incongruències d'aquesta coartada, però no s'ha pogut demostrar que fos falsa. Per tant, s'aplica el principi de la presumpció d'innocència.
I el nombre de denúncies per violència masclista ha caigut al Vallès Occidental durant el 2020. Segons un informe del Consell Comarcal, s'han registrat 1.989 denúncies, un 6,5% menys que el 2019. El Partit Judicial de Sabadell és el segon de la comarca, amb 44 denúncies per cada 100.000 dones, només superat pel de Terrassa. Per contra, les trucades a la línia d'atenció a la víctima han crescut prop d'un 50%, arribant a les 1.200.
Segons la vicepresidenta segona i titular de l'àrea de drets socials del Consell Comarcal, Míriam Casaramona, aquestes dades demostren que la xacra de la violència masclista segueix existint, però no arriba prou als jutjats. Un fet que atribueix sobretot als efectes del confinament.
Quan ens van confinar, no, en l'estat d'alarma, doncs, òbviament la gent no podia sortir de casa. Les víctimes van tenir que viure les 24 hores del dia, les 7 dies de la setmana, amb el seu agressor, cosa que és esgarrifós només de pensar. I es van parar, òbviament van baixar molt les denúncies presentades, no? Però sí que per l'altre cantó tenim que van augmentar moltíssim les trucades de dones que explicaven el que estaven visquent, no? La seva tortura diària.
La violència vers les dones va afectar en diferents graus i delictes a 715 dones a la ciutat, 1 de cada 3 d'origen estranger, fet que converteix el Partit Judicial de Sabadell en la primera ciutat de la comarca en nombre de delictes. Els principals delictes són per lesions lleus i contra la llibertat, la integritat moral i la intimitat. Per contra, només un 21% de les denunciants de violència masclista obtenen un ordre d'allunyament. La degana del Col·legi de l'Advocacia de Sabadell, Eulàlia Barros, assegura que sovint és fruit de mancances en la preparació del cas i insisteix que cal que les dones estiguin assessorades des d'abans de presentar una denúncia. Són declaracions al programa El Cafè de la Ràdio.
Que la víctima estigui des del minut, no et diré ja des del minut 1, sinó des del minut 0, assistida i assessorada per l'advocat especialista en violència de gènere i no per l'advocat que fan una feina magnífica, d'organisme i institucions especialitzats, sinó pel propi advocat que li portarà el procediment. És a dir, i que ja des del minut 0, aquell advocat que li portarà tot el procés es fa una composició, es fa una estratègia, li demana noms de testimonis.
En aquest sentit, des del Col·legi de l'Advocacia reclamen als Mossos d'Esquadra que avisin un advocat d'ofici cada cop que rebin una denúncia per violència masclista.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
I és un altre dels temes del dia, també en clau judicial. Els grups municipals no s'han posat d'acord per decidir si demanen que l'exalcalde Manuel Bustos compleixi íntegrament la pena de presó de 3 anys per la retirada de multes a la seva dona i fills. L'Ajuntament exerceix com a acusació particular del cas Mercuri i aquest matí s'ha celebrat una junta de portaveus extraordinària per debatre-ho. El resultat és que no hi ha hagut acord i cadascun remetrà el seu punt de vista als advocats que representen el consistori. La sentència contra l'exalcalde Bustos és ferma des de fa un mes, ratificada pel Tribunal Suprem. Què n'opinen els portaveus municipals, Pere?
Des del PSC asseguren que no tenen prou informació per decidir si l'exalcalde socialista ha de complir la pena de forma íntegra. Per això prefereixen que ho decideixi el jutge. Pol Gibert és el portaveu.
Creiem que ens faltaven eines com a grups municipals per poder valorar doncs, com s'ha de complir aquestes penes i que, per tant, ho posàvem a mans del jutge, que és qui té tota la informació per poder decidir doncs, com s'ha de complir. A mesura que ell cregui convenient, doncs nosaltres ho compartirem al 100%. No? I, per tant, no entrar en el fons del tema, perquè creiem que ens falten elements per poder jutjar en aquest cas.
En la mateixa línia, Ciutadans creu que no cal que els partits es posicionin, ja que la decisió és del jutge. Adrián Hernández és el portaveu.
Com a acusació particular, ja s'ha aconseguit una sentència ferma amb unes condemnes. No hi ha obligació de la Junta de Portaveus ni de l'Ajuntament de fer un posicionament. I la nostra posició com a partit polític és que entenem que les penes les ha de marcar un jutge. Si ha d'entrar demà a la presó o d'aquí uns mesos, ho ha de marcar un jutge, no ho defineix la Junta de Portaveus.
Podem, el soci de govern del PSC, tampoc s'ha posicionat a favor de demanar la pena íntegra, tot i que la portaveu Marta Morell vol que sigui exemplar.
Creiem, i així ho hem dit a la Junta de Portaveus, que el cas de Bustos ha de resoldre's amb una execució exemplar de la sentència.
En canvi, des del principal grup de l'oposició, Esquerra, critiquen que no s'hagi arribat a un consens sobre què ha de fer l'acusació particular. Gabriel Fernández és el portaveu republicà.
Lamentem molt, molt el trist paper de l'alcaldessa de Sabadell. Torna a demostrar el que nosaltres hem entendit. El bustisme ha tornat.
La Crida també lamenta la posició del PSC, Podem i Ciutadans. La portaveu Nani Valero assenyala clarament els socialistes.
L'inacció, la postura està clara, que és continuar privilegiant a unes persones que estan amb una sentència per corrupció per haver fet tejemanejes amb unes multes. Si preguntem a la ciutadania si quan algú li posa una multa també tenen aquest privilegi.
Des de Junts defensen que Bustos ha de complir la pena íntegra, però creuen que sí que la Junta ha arribat a un acord, el que cadascú expressi la seva opinió. Lourdes Ciuró és la portaveu.
Escolta'ns també a...
Tenim una sentència i des de Junts el posicionament és que necessitem el compliment del que diu la sentència per poder rescabalar la ciutat d'uns fets doncs, que s'han judicat i s'han fallat com han sortit culpables i, per tant, la ciutat ha de veure's rescabalada amb el compliment del fil per randa del que diu la sentència.
La sessió extraordinària d'aquest matí va ser proposada per Esquerra, la Crida, Ciutadans i Junts.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Un minut per arribar al punt de 3:45. El centre de Sabadell ha perdut un 2% dels locals comercials oberts durant l'any 2020. Això demostra la resistència que ha fet el comerç local davant de les restriccions per la pandèmia, ja que es calcula que la caiguda de les vendes va ser d'un 29% respecte de l'any anterior, el 2019. Són dades que ha publicat l'Observatori dels Centres Urbans de la Fundació Comerç Ciutadà. El seu director, Jordi Obradors, conclou que les ajudes econòmiques han estat imprescindibles per mantenir els centres urbans actius i demana que es mantinguin si les restriccions també ho fan. Són declaracions al programa El Cafè.
No és que els comerciants tenen una gran capacitat de, que també, sinó que l'han tingut gràcies a, o que s'han endeutat, o que han tingut una ajuda directa, i per tant, en aquest sentit, tenim claríssim que si seguim amb la situació que seguim, almenys durant tot l'estiu i principi de la tardor, no podem deixar de, diguem, ajudar o donar suport a l'activitat, restauració i comerç, perquè és que si no aquestes dades que hem dit del 2% de locals tancats serien demolidores del tot.
Repassem a continuació les principals dades de l'informe on s'analitza l'evolució del comerç local al centre de Sabadell durant l'any de la pandèmia. Com hem avançat, els locals oberts s'han mantingut.
Sí, la caiguda ha estat del 2% durant tot el 2020. Un 84% dels prop de 1.000 establiments del centre tenen la persiana aixecada. Ara bé, Obradors també apunta que aquesta resistència es podria començar a afeblir els pròxims mesos.
Llavors estem veient que moltes empreses han intentat aguantar campanyes de Nadal, Reis i tal, per tant, apurar al màxim el 20, intentar aviam si se'n sortien, i ara estem ja amb dades primer trimestre del 2021, i aquella caiguda que teníem del 2% entre el 19 i el 20 se'ns hi afegeix un puntet més i passem del 86% de locals oberts passem al 83%. Que tampoc són dades molt significatives, tenint en compte la que està caient,
Sabadell, com és habitual, es manté per sobre de la mitjana dels altres centres urbans en locals oberts.
El comerç continua sent l'activitat principal al centre.
Representa el 50% dels locals comercials. Ara bé, des del 2018, cada any perd un 1% dels establiments que, per contra, guanyen els locals de restauració. Bars i restaurants ocupen el 20% de tots els locals.
Tot plegat en un context en què menys gent ha sortit al carrer.
Degut a les restriccions, es calcula que cada dia s'ha perdut una mitjana de 10.000 vianants, uns vianants que, a més, han comprat menys. Es calcula que el 2019, 7 de cada 10 persones del carrer compraven, mentre que l'any passat només ho feien 6. La reducció de les vendes es calcula que és del 29%.
Finalment, el centre també s'ha perdut atractiu durant el 2020.
Això s'extreu de la caiguda de la rotació dels locals. En comparació amb el 2019, s'han traspassat o obert menys locals.
I ara us expliquem que l'estudi d'arquitectura sabadellenca Arquitectes ha guanyat el projecte d'ampliació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Galeria, que és com s'anomena la proposta, permetrà al museu guanyar uns 3.000 metres quadrats i serà una realitat a final de 2023. El Consell General del MACBA ha considerat que el projecte resol el diàleg a tres escales diferents, amb el barri, amb la ciutat i també amb el propi museu.
La proposta planteja ampliar el MACBA davant del Convent dels Àngels en una zona per construir, un fet que resoldrà la falta de superfície expositiva per a una col·lecció de prop de 6.000 peces. El cost total de l'obra frega els 5 milions i mig d'euros. Roger Tudó, membre d'Arquitectes, explica el repte que els ha suposat el projecte d'ampliació del MACBA.
Per nosaltres aquesta dimensió urbana era una mica el repte, més enllà d'aconseguir fer d'alguna manera un bon edifici, un bon objecte contenidor d'art, però semblava que el repte, diguem-ne, de la connectivitat entre les dues places, de recepcionar l'arribada de molts visitants que venen des de la Rambla i, per tant, utilitzar l'església com a accés, com a hall principal.
Aquesta transformació s'insinuava a les bases del projecte i els sabadellencs l'han potenciat. La galeria més transparent i el volum més afable permet també l'entrada del sol. El despatx sabadellenc ha obtingut diversos reconeixements al llarg de la seva trajectòria. L'últim d'ells, aquest 2021, ha estat el Premi Berlin Art Prize for Architecture.
I atenció al cas que us expliquem ara. Dues veïnes del carrer Cerdanya de Can Urià que han passat 24 hores sense llum per un error de l'empresa subministradora. Endesa els va tallar ahir el servei en un intent d'acabar amb algunes connexions irregulars en aquest mateix carrer. Resulta, però, que en els seus casos els comptadors eren completament legals. Per això, aquest mateix matí, una brigada de la companyia elèctrica els ha tornat a connectar a la xarxa.
Una brigada antifrau d'Endesa, acompanyada dels Mossos d'Esquadra, van tallar ahir dijous el subministrament elèctric d'una desena de domicilis del carrer Cerdanya, Can Uriac. Aquesta zona és una de les afectades pels talls de llum denunciats fa temps i que en alguns casos tenien a veure amb un excés de consum elèctric per haver punxat la llum. Per error, però, dos dels talls van afectar dues veïnes donades d'alta correctament. Ana Gutiérrez, una de les afectades, ha explicat com han hagut de passar les últimes 24 hores.
No tenim aigua calenta, no podem cuinar, no podem fer res. Llavors, clar, això els hi dius a la companyia ja, i, clar, avui dia no pots parlar amb cap operador, quasi tot és màquina, i la màquina, la conclusió que t'arriba és que has d'apagar un instal·lador i ja està. Val. Llavors, nosaltres vam fer reclamació ja, només ahir al matí, però la reclamació típica ja vindran i ja comptaran els dies i tal. I ells deien que era com culpant al dispositiu policial que van ser ells.
Després de la denúncia d'aquesta veïna del carrer Cerdanya, Endesa ha comprovat que ella i l'altra afectada tenien el seu comptador en regla. Per això, aquest matí han mobilitzat un equip tècnic per resoldre la incidència. A hores d'ara, l'Anna Gutiérrez i la seva veïna han recuperat el subministrament elèctric.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
10 minuts per les dues, obrim plana cultural. L'articulista Marta Pontnou ha publicat un recull dels seus articles al mitjà digital Núvol. Ho ha fet sota el títol de Sexe-ficció i ha recuperat una quarantena d'articles on tracta un ventall de temes molt diversos amb la seva visió particular.
Pontnou va rebre una oferta per agrupar alguns dels seus articles en un llibre i va venir-se aquesta idea. La bona rebuda que va tenir a la publicació digital Núvol va ser un dels factors que va contribuir a voler crear aquesta obra. Aquesta sabadellenca d'adopció explica que un dels atractius per als seus editors ha estat l'ús d'un llenguatge directe i sense eufemismes. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
Sí, els hi va fer molta gràcia, han tingut molt d'èxit per l'ús del llenguatge, que a vegades que és una mica més directe que el, no que els sinònims que la gent utilitza, o els eufemismes, sobretot per parlar de sexe i de relacions, que és un, es passa com molt per sobre, i els hi ha agradat l'estil directe de dir les coses, que al fi i al cap són les converses reals que tenim entre les dones amb els grups de WhatsApp, i que després, si n'hem de parlar amb algú altre o ho hem d'escriure, doncs això, utilitzem eufemismes, sinònims...
Sexe-ficció recull els primers textos de l'articulista i alguns altres de puntuals. La selecció va ser a càrrec de l'editorial i tracta temes com les relacions de parella a distància, els estereotips o les pors. La col·lecció la completa en unes il·lustracions de l'artista Raquel Gu, una aportació que Pontnou creu que són un valor afegit per la publicació.
Propostes culturals.
T'ho diré cantant, peix o no. El baríton Enric Martínez Castignani amb el pianista Albert Guinovart, que ens proposen un viatge pel nostre interior a través de l'imaginari. Vaughan Williams, Carlos Guastavino i Miquel Ortega ens porten a les contrades angleses, argentines i nostrades a l'audició Paisatges. Serà aquest divendres a les 8 del vespre al Teatre Principal. El Cineclub Sabadell comença trimestre aquest divendres amb The Oxbow Incident, un film de William Wellman de l'any 1942. La història se situa a Nevada, el 1885. Jill Carter, el personatge interpretat per Henry Fonda, que segur que ni es despentinarà, arriba a una petita població de l'Oest per buscar la seva antiga nòvia, una noia de dubtosa reputació. I quan a la sinopsi diuen de dubtosa reputació, bueno, espereu-vos qualsevol cosa que bé valdria una trucada a Justa Revolta. A tot això es forma un grup de linxament després que es produeixi un assassinat i no hi haurà el Carles Porta per posar llum a la foscor. Serà al Cinema Imperial a 8:15 del vespre. El Teatre del Sol representa Quedem si ens deixen. L'obra d'Adrià Aguilar Casanovas és la tercera entrega d'un projecte que parla de l'amor amb humor. L'obra compta amb diversos números musicals inspirats en grans repartiments de Broadway o a West End, com Hamilton, Waitress o Driven Hassan. Hi podeu anar el divendres a les 8 del vespre, el dissabte a les 7 de la tarda i el diumenge a les 6. La companyia Cadiram repetirà les funcions de La gata damunt la teulada de Zinc Calenta a l'Alternativa Teatre dues temporades després de triomfar amb aquest mateix títol en el mateix escenari. La versió s'ha sotmès a una actualització per fer-la més contemporània i reduir les més de dues horasses que durava el text original escrit per Tennessee Williams al 1955. Toma! Ara tot just de passar l'horeta amb els personatges justos per conservar l'essència de la trama. El director de muntatge, Francesc Amaro, explica que els temes presents a l'obra es poden traslladar a l'actualitat.
Personatges de Tennessee Williams són, encara que, és a dir, representen personatges torturats, representen personatges, que es rebel·len contra la hipocresia de la societat.
Podeu anar a veure el dissabte o el diumenge, sempre a les 7 de la tarda. El Cirra Lui torna a Sabadell després de 2 anys lluny de la nostra ciutat i seran el divendres a 6:45, dissabte a les 5 i a les 7, diumenge a les 12 i a les 5, bueno, i més dies, eh? Us ho torno a explicar? No? Vale. Són a l'esplanada de l'Eix Macià, al costat del Parc Catalunya. Ara passaràs per allà i diràs, ui, el Relui. La històrica caravana ha tornat amb un muntatge carregat d'optimisme per desconnectar durant 1 hora i mitja dels moments difícils.
I encara en el món del circ, aquest dissabte celebra el seu Dia Mundial, també a Sabadell. I per això l'Estruc ha programat a les 11 del matí un curs una mica especial, circ en família, i a la tarda les acrobàcies d'Oveja Negra. El diumenge arriba un circ Gran Reserva. Així s'anomena l'espectacle de Rumi i Sia. Joan Arquer, membre de la companyia, ens en fa 5 cèntims al programa al matí.
és la irreverència personificada en forma de greatest hits, si es vol dir, d'alguns dels millors moments que han triat de la trajectòria d'aquests quatre espectacles, unit a uns números nous, perquè també vam comprovar que quan ens posàvem a intentar recuperar coses no sabíem fer això i prou, sinó que havíem de posar-hi estrictament un parell de números nous.
Seran al Teatre Principal aquest diumenge a les 6 de la tarda. A més, aquest dissabte a les 10 del matí als Jardins de l'Espai Cultura de Sabadell començarà la fira Art en Viu. Es basa en la Unió de l'Artesania i la Cultura. Ho explica Isabel Casanovas, una de les organitzadores.
Es tracta d'un conjunt d'artesans que mostren els productes i els posen a la venda en els jardinets de la Caixa, i llavors per amenitzar doncs, els dos dies que es fa dissabte i diumenge, doncs tenim a l'amfiteatre doncs, una sèrie de músics que col·laboren doncs, mostrant també doncs, la seva música o el que facin, no?
L'entrada serà lliure i es podrà gaudir tot el cap de setmana de música i productes dels artesans.
Ei, sóc en Peyu, i aquest any sóc el padrí del Mouta per l'Esclerosi Múltiple Virtual, que organitza la Fundació Esclerosi Múltiple del 23 al 25 d'abril. Ai, he vingut a entrenar al bosc perquè, bueno, encara no sé si faré la cursa a peu, corrent, en bicicleta o en patins. Inscriu-te a la cursa solidària per esportistes i per gent com jo, o com tu. Mouta.fem.es.
El Cirque Louis Legacy torna a Sabadell amb més ganes que mai.
I ho fa presentant la seva nova producció, Todo Locura, l'espectacle del moment. Un show ple d'optimisme i humor que t'atraparà des del primer minut.
Cirque Louis Legacy, del 15 d'abril al 2 de maig, davant del Corte Inglés.
Compra ara les teves entrades a circorralui.com. Us hi esperem.
Espectacle amb les més estrictes mesures de seguretat sanitària.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Recte final del Notícies migdia. El Procicat prorroga 7 dies el confinament comarcal mentre valora iniciar una possible desescalada el 26 d'abril.
La resta de restriccions es mantenen igual, tal com han anunciat els responsables de Salut i Interior en una roda de premsa ara mateix, però els indicadors de la pandèmia estan començant a estabilitzar-se. És el que ha apuntat el secretari general de Salut, Marc Ramentol.
Això s'ha anat modulant, certament, certament, i de manera paral·lela al creixement, a la modulació dels contagis, també sembla que estem desaccelerant aquest ritme d'impacte assistencial en el nostre sistema sanitari públic. Però encara està sent un impacte alt.
Si aquesta fase de modulació es consolida aviat, es podria plantejar començar una desescalada a partir del dilluns 26 d'abril. També s'ha parlat de confinaments diferenciats en funció de la situació epidemiològica de cada territori.
El Departament de Salut actualitza les dades dels indicadors de la pandèmia a Sabadell. Aquesta és la situació a dia d'avui.
Segons les últimes dades, el risc de rebrot ha tornat a pujar i ara se situa als 524 punts, així com la velocitat de transmissió, que ha passat de l'1,58 a l'1,61. En canvi, la incidència acumulada a 14 dies baixa lleugerament als 523 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han confirmat 64 positius més, que eleven el total de contagis des de l'inici de la pandèmia als 17.613. Respecte d'ahir, no hi ha hagut cap mort i es mantenen en els 540. En paral·lel, avança la vacunació. Les persones amb la primera dosi de la vacuna contra la Covid-19 ja s'enfilen a les 43.460, mentre que 13.451 sabadellencs ja han completat el procés d'immunització.
30 segons per les dues, marxem. Fins aquí el Notícies migdia que hem fet amb el Toni González a les vies de so i el Víctor Huerta a la redacció. Ara arriba a l'Hotel Suís amb aquesta prèvia del Fuenlabrada Sabadell. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.